és un podcast del...
Super 3!
Història. Hi ha personatges cèlebres que popularment es coneixen amb un sobrenom, per la seva aparença física o per algun tret del seu caràcter. Per exemple, durant força anys es coneixia Leo Messi com la pulga, la puça, perquè és baixet i es mou molt ràpid. Un altre futbolista mític va ser el Pelusa. Vosaltres potser no el coneixeu, però segur que els vostres pares saben que parlem de Diego Armando Maradona, anomenat així perquè, quan va néixer, tenia pèl per tot arreu i de gran tenia una gran mata de cabells negres molt arrissats. Voleu un altre exemple? A Margaret Thatcher, una primera ministra del Regne Unit, li deien la dama de ferro. Sabeu per què? Perquè tenia un caràcter molt fort i així es va imposar en un món polític dominat pels homes.
Doncs avui us parlarem d'un polític català a qui la gent anomenava l'avi. De fet, les imatges que queden d'ell al nostre record són les d'un home alt i prim, amb els cabells i el bigoti blancs i unes celles grans. Un català republicà independentista que durant 30 anys va fer carrera a l'exèrcit espanyol. Va ascendir a comandant, després a tinent coronel i gairebé va arribar a coronel. Però aleshores va abandonar la carrera militar perquè estava disgust dins de l'exèrcit espanyol i pensava que calia fer canvis polítics. Un home molt intel·ligent i que en el seu temps va esdevenir una figura enormement popular. Un home que va lluitar de manera decidida contra la dictadura de Primo de Rivera i que sempre es va preocupar pel benestar del seu poble. El primer president de Catalunya amb més de 200 anys després de la restauració de la Generalitat. Un home que va fer història. Sabeu qui era l'avi? En Francesc Macià i Lluçà.
A mitjans del segle XIX, una parella de les Borges Blanques que es deien Joan Macià i Maria Lluçà es van instal·lar a Vilanova i la Geltrú. Es dedicaven a vendre oli i des d'allà podien utilitzar el port per fer créixer el negoci familiar. Les coses els anaven força bé i allà a Vilanova és on van néixer els seus 7 fills. El segon, a qui van posar Francesc, és el nostre protagonista d'avui.
En Francesc va passar la infantesa a Vilanova. Li agradava molt anar a la platja i passava una pila d'hores fent volar un estel. Als estius, la família feia estades a les Borges Blanques i al petit li agradava romangar-se i col·laborar en les feines del camp.
Pare! Mare! Vosaltres vau néixer aquí?
Sí. A les Borges Blanques, a les Garrigues, la terra on es fa el millor oli del món.
Uau! Del món!
És una manera de parlar. Però mira si és bo que estem a punt d'ampliar el negoci. L'enviarem a Cuba, a l'altra banda de l'oceà.
Hola, a Cuba!
Sí, fill meu. Tots els vilanovins que exporten teixins a Cuba estan fent molts diners. Aprofitarem per carregar garrafes d'oli als vaixells que van cap allà. I quan el tastin, en voldran més i més. N'estic convençut.
Aleshores, l'illa de Cuba no era un país independent com avui. Aleshores, encara era una colònia de l'estat espanyol i aquells territoris d'ultramar eren un mercat molt important per als productes catalans. Així doncs, el negoci dels Macià anava bé. La família tenia diners i el jove Francesc va poder estudiar. El batxillerat el va fer a Vilanova mateix.
Ja has decidit què faràs quan acabis el batxillerat?
El negoci familiar m'agrada, però l'hereu és mon germà i jo tinc ganes de canviar d'aires.
I doncs?
Em penso que faré la carrera militar.
Oh, ser oficial de l'exèrcit té molt de prestigi. Estaran contents a casa teva.
Això mateix penso jo.
Aleshores, ser militar estava ben vist per molta gent. Heu de pensar que l'exèrcit espanyol defensava les colònies, que eren una font de riquesa molt important. Doncs, dit i fet, l'any 1875, quan en Francesc tenia 16 anys, es va presentar a les proves d'ingrés a l'Acadèmia de Guadalajara i les va superar. I aleshores va començar la carrera d'enginyeria militar. O sigui que es va especialitzar en la construcció i reparació de les infraestructures necessàries per moure les tropes i comunicar-s'hi, com ara ponts, ferrocarrils i telègrafs. Va ser un alumne brillant i 4 anys després es va graduar amb el rang de tinent de l'exèrcit.
Macià va demanar en diverses ocasions que el destinessin a Cuba, però no li van fer cas. Es va haver de contentar amb servir a la península. El van destinar a Barcelona, Madrid i Sevilla. En aquell període, Macià va ascendir de tinent telegrafista a capità i cap a l'any 1887 el van fer cap de la comandància militar de Lleida. Allà es va enamorar d'Eugènia Lamarca, la filla petita d'un arquitecte i enginyer benestant. Es van casar i això li va permetre relacionar-se amb la burgesia i els terratinents de la zona. Ara en Francesc sovintejava cercles on, d'altra manera, li hauria resultat difícil accedir.
Què, Francesc? T'agrada Lleida?
Sí, estimada, m'hi trobo molt a gust. Ja saps que la meva família ve de les Borges, que és aquí al costat.
I la fenya?
Ah, m'apassiona. Gràcies al meu càrrec puc engegar projectes molt profitosos per a aquestes terres.
Com quins?
Doncs mira, avui mateix m'han dit que tiren endavant una proposta meua, que a l'horta lleidatana li anirà molt bé. El canal d'Aragó arribarà fins a Catalunya.
Molt bé, em fa sentir orgullosa.
Aquell encàrrec li va fer guanyar un bon prestigi professional i li va permetre conèixer ben a fons les comarques lleidatanes. El 1895, quan tenia 36 anys, va ser ascendit a comandant i es va fer càrrec de la Comandància Militar d'Enginyers.
Ja veieu que a en Francesc li anava bé, però Espanya no passava pel millor moment. En poc temps va perdre les últimes colònies d'ultramar, Cuba i les Filipines, que van lluitar per la seva independència amb decisió. Aquella pèrdua va ser un cop molt dur per a l'economia, però també per a l'orgull dels militars que se sentien derrotats. A més, molta gent estava cansada que manessin els Borbons. Va créixer força el republicanisme, un moviment polític que volia un país sense rei. I, com a tot Europa, molts pagesos havien anat cap a les ciutats per buscar feina a les fàbriques. Ara, hi havia un gruix molt gran d'obrers que treballaven moltes hores a canvi d'un sou de misèria. I, com us podeu imaginar, les vagues i les protestes eren molt habituals.
De tot això se'n parlava a les tertúlies polítiques que es feien a diferents ateneus i centres culturals del país, com el casino principal de Lleida que sovintejava en Francesc Macià. Va ser allà on va sentir per primer cop les idees progressistes de joves republicans d'esquerres com Humbert Torres, Alfred Parenya i Pere Mies, que volien millorar les condicions de vida dels treballadors. I el nacionalisme català cada vegada tenia més seguidors, que pensaven que el país es mereixia rebre més bon tracte per part dels governants de Madrid.
Un dia, al casino, Macià va sentir com el governador civil de Lleida, que era un home obertament anticatalà, feia uns comentaris despectius cap al país.
Que sentiu el que diu aquest poca vergonya?
Sí, Francesc. Malauradament, hi ha gent ben curta de gambals.
Espereu-me, caracol.
Però on vas?
Si vaig vestit de militar espanyol, no m'hi puc discutir. Me'n vaig a casa, em vesteixo de carrer i torno de seguida. Algú li ha de cantar les 40, aquest poca moll.
I així ho va fer. Va marxar cap a casa, es va treure l'uniforme i va tornar al casino vestit de civil per expressar la seva indignació al governador. Ja veieu que Macià era un personatge inusual. D'una banda, era militar i normalment els soldats no qüestionen les ordres dels seus caps ni el sistema polític que governa l'Estat. A més, en Francesc duia una vida còmoda i tranquil·la, però alhora ja veia que la realitat del país no era gaire justa. El contacte amb la gent senzilla del camp i de la ciutat li havia despertat un profund sentit social. I, com que s'estimava Catalunya, el revoltava veure que els governants de Madrid no tenien cap sensibilitat cap a la seva terra.
El 1905 va passar una cosa que canviaria per sempre la trajectòria vital del nostre protagonista. Resulta que un partit catalanista va guanyar les eleccions municipals de Barcelona. Ho van celebrar amb un dinar multitudinari que van batejar com el Banquet de la Victòria. Aleshores, el Cucut, que era la revista humorística del partit, va fer un acudit en portada on es reia de les derrotes de l'exèrcit. Els militars tenien la mosca al nas, sobretot després del seu paper galdós en la desfeta de Cuba, i aquell acudit els va sulfurar.
Aquests del Cucut es riuen de nosaltres un altre cop. Maleïts siguin!
Tranquil, home, tranquil, que és una revista d'humor.
Ni humor ni res! És una porqueria i ja n'estic fart. Els respondrem a la nostra manera.
I sabeu què vam fer? Doncs uns 300 oficials de la Guarnició Militar de Barcelona van assaltar les oficines de la revista. Van cremar tots els mobles i els papers que van trobar i van calar foc a la impremta, on també s'editava la revista En Patufet i el diari La Veu de Catalunya. Ho van destrossar tot. Sabeu com va reaccionar el govern espanyol? Creieu que els va castigar per haver-se passat de la ratlla? Doncs no. Va fer tot el contrari. Va crear una llei per perseguir i castigar tots els qui atemptessin contra l'honor de la pàtria i de l'exèrcit. Que no s'hi podia fer cap broma, vaja.
De resultes d'aquella llei, que anava directament en contra de la llibertat d'expressió i de premsa, molta gent es va indignar. Una sèrie de partits polítics es van unir i van formar un front comú, Solidaritat Catalana. Aleshores, l'exèrcit va demanar el suport dels caps de les guarnicions de tot l'estat. Però el tinent coronel Francesc Macià va criticar públicament el que havien fet aquells militars incendiaris i allò el va posar al centre de la polèmica.
Tinent coronel Macià, acati les ordres i no oblidi que vostè és militar com nosaltres.
Sí, sóc militar, però no ho sóc per reprimir dibuixants d'acudits ni per calar foc a un diari. Tothom ha de poder dir la seva.
Pensa atacar la seva excel·lent carrera per una ximpleria com aquesta, que no ho veu, que és a les portes d'ascendir a coronel.
Doncs no voldria pas ser coronel d'un exèrcit que té aquestes rabietes de criatura.
Però com gosa... Bé, no ens escalfem. El destino a Cantàbria. Passi uns mesos, a veure si reflexiona.
Ja he reflexionat prou. Ho veig claríssim. Deixo l'exèrcit.
Aleshores, Macià es va unir a Solidaritat Catalana. El 1907, quan tenia 48 anys, va obtenir l'acta de diputat a les Corts per la ciutat de Barcelona i per les Borges Blanques. La fermesa d'aquell polític novell sacsejava tot el país.
Ho heu vist? Ha triat posar els seus ideals per sobre de la professió que feia tants anys que exercia.
Sí, Macià ha renunciat a tot el que havia aconseguit per ser fidel als seus principis.
És un home íntegre i molt valent.
Jo m'identifico amb ell.
Jo també, a mi em representa.
L'any 1914, el catalanisme va aconseguir una bona fita. Es va crear la Mancomunitat de Catalunya, una institució que agrupava les quatre diputacions del país. Allò va permetre desenvolupar una feina molt important. Es van construir carreteres, escoles, línies de telèfon, biblioteques... El pensament polític de Francesc Macià continuava evolucionant i es preocupava cada vegada més pels problemes socials. Finalment, es va desenganyar de la feina que feia el Parlament de Madrid. Pensava que no hi havia res a fer per regenerar Espanya. El 1915 va abandonar l'acta de diputat, cosa que va ser aplaudida per molts catalans. Una vegada més, renunciava a la seva posició per ser fidel a les seves idees.
Aleshores, Europa estava en plena Primera Guerra Mundial. Aquell conflicte va ser un desastre total. Va durar 4 anys i va costar 20 milions de morts i 20 milions més de ferits. Quan la guerra es va acabar, el president dels Estats Units va fer una llista de 14 punts per fer néixer un nou món, un món on no es pogués repetir una guerra tan bèstia com aquella. Un d'aquells punts reconeixia el dret a l'autodeterminació dels pobles, o sigui, que les nacions que no es governaven a si mateixes tenien el dret a fer-ho si volien. Aleshores, van néixer estats com Finlàndia i Polònia, que es van independitzar de l'Imperi Rus. En aquell moment, Francesc Macià ho va veure clar.
Ara és el moment perquè Catalunya sigui un país independent.
Tens raó, Francesc. Finlàndia ja ho ha aconseguit.
I Polònia. Polònia també. Posem-nos a treballar per la independència ara mateix.
Amb aquest objectiu tan clar, Macià va fundar un nou partit polític, Estat Català. Però l'ambient no era el millor per al que volien aconseguir. Espanya estava vivint una greu crisi política i l'any 1923 el general Miguel Primo de Rivera va fer un cop d'estat. És a dir, que va ocupar el poder per la força de les armes i es va proclamar dictador amb el suport del rei. Una de les primeres coses que va fer va ser prohibir els partits polítics. Després va perseguir de manera implacable els militants d'esquerres i els catalanistes. També va dissoldre la Mancomunitat de Catalunya i va prohibir l'ús públic del català. Tot plegat va ser un daltabaix molt gran.
Francesc Macià tenia 65 anys i s'havia convertit en la cara més visible de l'independentisme català. La dictadura el veia com un perill i el va voler detenir, però, per sort, es va escapar. Es va instal·lar a París i des d'allà va continuar les seves activitats a favor de la independència de Catalunya. Allò va engrandir encara més el carisma i la figura de Macià, que es va convertir en el símbol de la lluita del poble català contra la dictadura de Primo de Rivera.
No puc lluitar contra la dictadura des de França. He de tornar i enfrontar-m'hi cara a cara.
Però et detindran, Francesc.
Ho he d'intentar. Si no fem res, serà pitjor.
En Macià va fer servir els seus coneixements com a militar i va planificar una invasió armada des de la Catalunya del Nord, en territori de l'estat francès. Dues columnes de guerrillers havien de travessar la frontera per sorpresa per camins de muntanya, ocupar Olot i proclamar-hi la República Catalana amb una ràdio portàtil. Esperaven que, en sentir la notícia, la gent es revoltaria en massa contra el govern espanyol. Van començar a reclutar voluntaris i a entrenar-los amb molta discreció. Però resulta que entre les tropes hi havia infiltrat un agent secret italià. Quan va revelar el complot, les autoritats franceses van detenir Macià i els seus col·laboradors. Curiosament, el judici va servir perquè tota Europa conegués el problema de Catalunya i perquè Macià es convertís de totes en el gran líder del catalanisme. El van condemnar a 2 mesos de presó, que ja havia complert abans del judici, i a una multa per tinença d'armes.
Aquesta vegada ha sortit malament, però no em quedarem els braços plegats. Hem d'alliberar Catalunya!
Aleshores, Macià va emprendre un periple americà per buscar suports i diners per a una nova insurrecció. Va visitar els Estats Units, l'Uruguai, l'Argentina, Xile i Cuba, llocs on hi havia catalans que havien fet fortuna. I va ser a Cuba, al Casal Català de l'Havana, que el 1928 van aprovar el projecte de Constitució Provisional de la República Catalana. Era el primer projecte modern per organitzar un estat català.
Mentrestant, a Espanya, la dictadura es debilitava dia rere dia i molta gent estava tipa. Primo de Rivera va plegar el 1930 i, tot i que el rei va intentar controlar la situació, no li va sortir bé. Es van convocar unes eleccions municipals per triar alcaldes, però la victòria dels republicans va ser grandiosa. El rei va veure clar que la gent no el volia i va marxar. Així es va proclamar la Segona República.
Macià havia tornat poc abans a Catalunya, aclamat per la multitud. Era la figura que representava millor el combat contra la dictadura i la monarquia, que es donaven suport mútuament. Va unir el seu partit independentista, Estat Català, amb el Partit Republicà Català que liderava Lluís Companys i altres organitzacions. Així va néixer Esquerra Republicana de Catalunya, un nou partit que només un mes després de formar-se va arrasar a les eleccions.
Un cop coneguts els resultats, el dimarts 14 d'abril, Lluís Companys va proclamar la República des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. Poc després, Macià va fer un pas més enllà. En una decisió arriscada, va sortir al balcó de l'actual Palau de la Generalitat i va proclamar la República Catalana. Aquell era l'ideal que havia perseguit tota la vida. Però la pressió del govern de Madrid va ser molt intensa i només 3 dies després, l'avi, com era conegut entre la gent, es va haver de fer enrere. Però en un gest molt audaç, Macià va aconseguir recuperar la Generalitat de Catalunya, abolida des del 1714 com a òrgan d'autogovern.
Macià va ser el primer president d'aquella nova etapa i el 122è de la història. El govern català que presidia va redactar un estatut propi i va dur a terme una extensa obra de govern. Va fer servir a fons totes les competències que tenia en educació, sanitat i cultura per prendre mesures que ajudessin a fer una societat més justa i més avançada, més culta i més igualitària.
Però Francesc Macià no va tenir gaire temps per treballar, perquè va morir el dia de Nadal del 1933. Tenia 74 anys i el va plorar tot el país. Moria l'avi, un home honest, íntegre i noble que va estimar la seva terra i els seus conciutadans. Un home que va arriscar el seu nom i la seva carrera per fer possible un país lliure i més just. Un home que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Francesc Macià, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3CAT.